Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. L'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García passen la primera nit a la presó. Ahir varen ingressar a Soto del Real de manera preventiva pel cas Mascaretas. El Tribunal Suprem considera que hi ha risc extrem de fuga i que per això n'ha dictat l'ingrés al centre penitenciari. Davant d'aquesta situació, el portaveu socialista Patxi López diu que no tem que Ábalos pugui revelar alguna informació que pugui complicar la legislatura.
Nosotros no tememos nada de lo que pueda decir Ábalos, él sabrá cómo, qué estrategia de defensa coge y actúa con ella, ¿no? Pero nosotros temer no tememos nada.
Mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijo, ha convocat una concentració diumenge a les 12 a Madrid.
Sé que queda poco tiempo hasta el domingo día 30. Sé que hará frío en Madrid. Però este país no merece que los representantes de una España decente nos quedemos quietos.
Avui Koldo García sortirà durant unes hores perquè està citat a declarar també a l'Audiència Nacional. És divendres, dia 28 de novembre. I en aquest divendres també destacam altres novetats judicials. El jurat popular ha declarat per unanimitat culpable d'assassinat l'acusada de provocar l'incendi en què va morir un home de 77 anys a casa seva a Ses Països, a Eivissa.
En el seu veredicte, el jurat ha considerat provat per 6 vots a favor i 3 en contra que la dona patia un trastorn esquizoafectiu. Això, asseguren, no va anul·lar completament la seva capacitat d'actuació i comprensió del que feia.
I l'assignatura d'hipoteques continua a l'alça a les Balears malgrat els elevats preus de l'habitatge.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el setembre ha acabat amb un augment del 18% en el nombre de préstecs hipotecaris per comprar un immoble en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Els experts asseguren que els preus de compra continuaran augmentant.
I avui és Black Friday, la jornada de descomptes en què es dona el SUS a les compres de Nadal.
El petit comerç l'afronta amb incertesa, mentre que els grans centres comercials l'afronten amb optimisme. Són Joana Torres, presidenta dels comerciants de Menorca, i Antoni Sánchez, portaveu del Corte Inglés.
I tots, dins a mesura de lo que és possible, estem intentant fent descomptes perquè el client pròxim mos valori i mos doni peu.
Pensem que serà una setmana molt positiva i som molt optimistes de cara, sobretot de cara a dijous o diumenge, que és el festiu d'apertura, que també creiem que serà molt positiu.
I la grip ja ha superat el llindar epidèmic a l'estat espanyol.
Actualment hi ha 40 casos per cada 100.000 habitants. En aquest context s'ha convocat avui la reunió interterritorial de salut en què la ministra tornarà a demanar a les comunitats que se sumin al protocol comú contra els virus respiratoris.
I de la política, Pere Llorca, mà dreta de Carlos Mazón, ha estat elegit nou president de la Generalitat Valenciana amb el suport de Vox.
Habiendo sido el resultado de la votación, 53-6, 45 no es, habiendo obtenido el candidato, por tanto, la mayoría absoluta, queda elegido president de la Generalitat el molt honorable señor don Juan Francisco Pérez Llorca, de acuerdo con el artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía.
El candidat del PP ha obtingut la majoria absoluta en la primera votació amb 53 diputats. Juan Fran Pérez Llorca s'ha convertit en el 8è president valencià.
I pel que fa al temps, la notícia avui són les temperatures mínimes. Fins a les 8 del matí ha activat l'avís groc a l'interior i al sud de Mallorca. Pedro Roger, bon dia. Han baixat de 0 els termòmetres aquesta matí.
Bon dia, així és. A l'aeroport de Palma de Mallorca hem arribat a situar-nos lleugerament per sota d'aquest llindat dels 0 graus tenint aquesta gelada i també s'ha donat a punts de la Serra de Tramuntana. Avui el vent ja ha afluixat molt i és el que ha permès tenir aquesta baixada tan contundent del termòmetre. Això sí, hem vist el migdia esperant que la temperatura màxima sí que augmenti, una pujada d'entre 2 i 3 graus aproximadament respecte d'ahir. Això sí, tornarà a fer fred, esperant que el valor més elevat d'aquesta jornada es situïn entre els 13 i els 18 graus aproximadament. D'altra banda, pel que fa a les condicions marítimes, continuarem amb forta maror principalment al nord de Menorca, mentre que entre Mallorca i les Pitiuses les condicions marítimes ja seran bastant més tranquil·les. D'altra banda, pel que fa al cel, avui esperam una jornada bastant assolellada. I què passarà amb vista el cap de setmana? Demà, en principi, continuarem amb aquesta calma, molt de sol, el vent bufarà fluix i les condicions marítimes també seran bastant tranquil·les. tranquil·les i la temperatura continuarà en augment. En alguns indrets podríem arribar a situar-nos sobre el llindar dels 20 graus de màxima. Això sí, hem vist a diumenge, les condicions tornaran a complicar-se. Els núvols tornaran a guanyar molta de presència i fins i tot a partir del capvespre podríem arribar a tenir qualque gota. Ara mateix tenim a Mallorca 5 graus a Sa Pobla, 7 a Llucmajor i 7 també a Vilafranca. A Menorca 11 graus a Maó i 13 a Cala Morell. I a les Pitiuses, 3 graus a Santa Eulària i 7 a Eivissa.
I els esports, la selecció espanyola femenina jugarà avui contra Alemanya. Joan Gabriel Bauçà, bon dia.
Molt bon dia, ho farà amb les mallorquines Catacoll i Mariona Caldentei. Disputarà avui a les 8:30 de l'hora baixa l'anada de la final de la Lliga de les Nacions. El partit es jugarà a Kaiserslautern i Espanya defensarà el títol aconseguit l'any passat. I pel que fa a la primera divisió, la plantilla del Real Mallorca realitzarà avui matí el darrer entrenament abans del partit de dissabte contra l'Osasuna. Marascumbula serà la principal novetat de la llista de convocats per Jagoba Arrasate. Leo Román i Toni Lato continuen lesionats. I en futbol sala, l'Illes Balears per al futsal jugarà el 80 final de la Copa del Rei contra el Movistar Inter. Es tracta d'una eliminatòria a partit únic i el Palma jugarà el dia 9 o 10 de desembre al pavelló Jorge Carvajosa.
I ara són les 7 i 6 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Aina Morales i Caterina Bany. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Coldo García, qui va ser assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, sortirà avui durant unes hores de la presó perquè està citat a declarar davant l'Audiència Nacional. Això quan no fa ni 24 hores d'ençà que tots dos faran entrar al centre penitenciari de Soto del Real. El Tribunal Suprem considera que hi ha risc extrem de fuga i que per això n'ha dictat l'ingrés a la presó. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat una concentració diumenge a Madrid per denunciar la presumpta corrupció del Partit Socialista.
El magistrat del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha acceptat la petició de la Fiscalia Anticorrupció i de les acusacions populars que havien reclamat l'ingrés a la presó de tots dos, ja que ara s'enfronten a peticions de condemna per part del Ministeri Fiscal de 24 anys per Ábalos i de 9,5 per a García. Aquesta és la petició de la part de la investigació que fa referència només al cobrament de comissions a canvi de contractes de compravenda de mascaretes. Una de les operacions sota sospita va ser amb l'IBE Salut a les Balears. El jutge ha pres aquesta decisió en una audiència breu en què ha revisat les mesures cautelars. Ábalos ha assegurat que no fugirà perquè no té doblers ni tampoc on anar, i Coldo ha dit que no anirà enlloc. És la primera vegada que un diputat nacional en exercici haurà d'entrar a la presó. El Congrés dels Diputats ja ha iniciat els tràmits per suspendre els drets d'Ábalos com a diputat. Podrà mantenir l'acta perquè és personal, però no cobrarà el salari ni tampoc podrà votar, i això altera les majories de la cambra. El govern espanyol perdrà un vot en la delicada majoria que sosté en el Congrés després de la ruptura amb Junts. Ara la mesa haurà de debatre si es canvia la majoria necessària.
Davant d'aquesta situació, el cap de l'oposició, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a la mobilització de la ciutadania. El president dels populars ha assegurat que el govern central ja no té motius per continuar poder i que el president Pedro Sánchez és el focus de la corrupció. Ha convocat una manifestació diumenge a les 12 del migdia a Madrid.
Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos, a las 12 de la mañana, en el Templo de Debod de Madrid. Sé que queda poco tiempo hasta el domingo día 30. Sé que hará frío en Madrid, pero este país no merece que los representantes de una España decente nos quedemos quietos.
D'altra banda, el portaveu socialista, Patxi López, ha dit que la seva formació no tem que Ábalos pugui revelar informació que pugui complicar la legislatura. En les darreres hores, l'exministre ha insistit en una suposada reunió entre el president espanyol Pedro Sánchez i el líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi.
Nosotros no tememos nada de lo que pueda decir Ábalos. Él sabrá cómo, qué estrategia de defensa coge y actúa con ella, ¿no? Pero nosotros temer no tememos nada.
Mentrestant, a l'Audiència Nacional, l'empresari presumpte comissionista, Víctor de Aldama, ha declarat com a investigat. En el cas Coldo, ha assegurat que se sabrà tot i ha avançat que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hauria d'estar preocupat.
¿Tiene miedo?
El de siempre. Con este gobierno no se puede uno esperar, cualquier cosa.
¿El Víctor Torres tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí?
Debería estar preocupado bastante.
Se ha contestado a todas las preguntas, se ha contestado a todo el mundo. No voy a hacer ningún tipo de declaración en este momento, ya sabrá lo que tiene que salir.
El ministre Torres, per part seva, ha respost que tot és una farsa del Dama.
Estamos ante una farsa que, como decimos, es una vaca que no da más leche, y decirle al señor Aldama que preocupado en absoluto, yo en absoluto. Quizás él sí debe estar muy preocupado porque para él piden decenas de años de cárcel.
I encara en plana de tribunals. El jurat popular ha declarat per unanimitat culpable d'assassinar l'acusada de provocar l'incendi en què va morir el seu exsogre de 77 anys a Cas Seves, Ses Païsses, a Sant Antoni de Portmany, el mes d'agost de l'any 2023.
En el seu veredicte, el jurat ha considerat provat per 6 vots a favor i 3 en contra que la dona patia un trastorn esquizoafectiu perquè... però que això no va anul·lar completament la seva capacitat d'actuació i comprensió del que feia. Ara, Isabel Castaño podria ser condemnada a presó permanent revisable, que és el que demanen la Fiscalia i l'acusació, mentre que la defensa presentarà un recurs.
La señora Isabel Castaño es culpable de haber causado intencionadamente la muerte del señor López Francisco Mena, una persona especialmente vulnerable a causa de su enfermedad, utilizando una forma tendente a assegurar dicha muerte que impidió cualquier posibilidad de defensa.
La decisió arriba després que els 11 membres del Tribunal Jurat hagin estat incomunicats des de dimarts per deliberar sobre el cas que la setmana passada es va jutjar a l'Audiència Provincial de Palma.
L'Audiència Provincial de Palma també jutjarà el mes de març del 2027 42 persones per presumpta tinença a una banda de narcotràfic en base a Mallorca. És la data fixada després que la vista prèvia acabés ahir sense acord.
Les detencions es varen fer l'any 2018 i fins ahir no va tenir lloc la vista prèvia per intentar arribar a un acord. Un dels entrebancs és que físicament hi havia acusats a l'Audiència Provincial de Madrid i a la de Barcelona. La condició de la Fiscalia era que només podien arribar a una entesa si hi havia unanimitat entre tots els que s'asseuen al banc dels acusats. Alguns no hi estaven d'acord i, per tant, no hi haurà rebaixa de penes si finalment són declarats culpables. El Ministeri Fiscal demana per ells 244 anys de presó i una multa de més de 16 milions d'euros. Segons fonts de la defensa, la Fiscalia els oferia reduir la pena a la meitat. Sense acord, el judici s'ha fixat per al mes de març del 2027.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I un home ha estat també detingut per suposats abusos sexuals a la seva neboda de 9 anys. La nina va explicar els fets en un acte a la seva escola dimarts amb motiu del 25è, el Dia Internacional contra l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Va dir que el seu conco de 29 anys l'hauria agredida sexualment de manera repetida des de l'estiu passat. La mare va acudir dimecres a l'Hospital de Sant Espases després que el centre educatiu li ho comunicàs. Al centre sanitari, un pediatre va examinar la nina i es va activar el protocol corresponent. Els agents de la Unitat de Família i Dona, la UFAM, mantenen oberta la investigació per aclarir els fets, mentre que l'acusat roman detingut.
I ara vos explicam el testimoni d'una dona resilient, una supervivent de violència de gènere que, gràcies al SOIP Dona, ha refet la seva vida. La seva veu sona distorsionada per mantenir l'anonimat.
Me trobava sense feina, afrontant una hipoteca i deutes que no eren meves, però que meva era la vall. El meu cos ni el meu cap tenien ganes de res. Però era lluitar o perdre tot. No sé d'on vaig treure forces.
En una taula redona organitzada per la Conselleria de Treball, aquesta dona ha explicat que un dia cercant ofertes de feina per internet va conèixer el SOIP Dona. Es tracta d'un programa que garanteix un any de feina a les dones que han patit violència masclista.
En una intervenció emotiva ha explicat que va treballar un any al Consell de Mallorca. Gràcies a aquesta contractació va aconseguir recuperar el control de la seva vida. El camí, però, no sempre ha estat un procés fàcil.
Els dies que plorava o que no me podia centrar, la meva companya Carme va ser la persona que va fer que jo tornés a creure en jo mateixa. I que podia en tot. Que me mereixia coses bones i que jo no tenia la culpa de les que m'havia succeït. Perquè totes pensant que tenia la culpa. Fer feina va ser la millor medicina. Per sortir al carrer sense por. Cada dia amb un poc més d'il·lusió pel futur.
Ara, aquesta supervivent de la violència masclista treballa al tercer sector i és la responsable del programa SOIP Dona, a l'entitat on fa feina.
Un programa que funciona des de l'any 2018 i que ha aconseguit la contractació de més de 1.200 dones que han patit violència masclista. En aquests anys s'han invertit més de 40 milions d'euros, un total de 8 milions. En aquesta legislatura, ho explica la consellera de Treball, Catalina Cabré.
Les dones són fortes i són poderoses. Ho hem estat sempre. I correspon ara a les institucions facilitar les eines i els instruments perquè puguin exercir plenament aquest poder, perquè puguin tenir el control del seu destí, prendre decisions, construir un futur i no haver de dependre mai de ningú.
La consellera també ha dit que és important posar el focus en la resiliència i l'empoderament de les dones que han patit violència masclista.
Aquest Nadal tria un torró de mel com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Aquest Nadal el comerç local il·lumina la nostra ciutat. Palma Activa et convida a viure unes festes plenes d'activitats per a tota la família. Corals, tallers infantils, espectacles al carrer i moltes sorpreses més. Quan compres als comerços de Palma, dones vida als nostres carrers. Ajuntament de Palma, Palma Activa.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7:15 del matí, vos parlem ara de la nova universitat privada que actualment es troba en tramitació parlamentària a la Universitat de Mallorca i que preveu acollir d'haver 3.500 alumnes. És un projecte promogut per ADEMA, institució educativa amb més de 30 anys d'història. Primer oferia formació professional i darrerament havia oferit graus universitaris adscrits a la UIB. Ara volen construir la seva pròpia universitat que començaria a funcionar el mes de setembre del 2026.
Sí, és el president d'ADEMA, Diego González, explicat a IB3 Ràdio les xifres d'aquest projecte. Aquests 3.500 alumnes que preveuen acollir la Universitat de Mallorca serien un increment important si tenim en compte que actualment ADEMA en té 800. També passarien de 150 professors a 400. Volen oferir graus com, per exemple, d'arquitectura, d'enginyeria biomèdica, de la salut, medicina, biomedicina, logoteràpia, enginyeria de dades i també disseny i sociologia. L'objectiu és començar a impartir-los tots en un termini de 5 anys.
Començant des del setembre de 2026, implementant, com va dir, progressivament, curs a curs, cada any acadèmic, un any acadèmic de cada titulació, el primer, segon, tercer, i segurament pues, una titulació començarà abans que l'altra, dependent una mica de les autoritzacions definitives de l'ANECA.
Disposaran de 3 campus, 2 a Palma, a Sant Rossinyol i un altre al Coll d'en Rabassa i un a Inca de Vora, a l'estació del tren. Ja estan construïts i s'hi fan activitats. González sosté que el projecte serà bo per Mallorca.
Ajuda a la diversificació també econòmica a través de noves titulacions i ajuda a les persones a desenvolupar les seves vocacions. Estudiant títols que fins ara no podien estudiar a les nostres illes i que li dona aquesta oportunitat. Són titulacions noves, són noves recerques, són nous espais.
Assegura González que més de la docència també aportaran projectes d'investigació.
També el conseller d'Educació d'Universitats, Toni Ibera, ha assegurat en seu parlamentària que no és incompatible promoure campus universitaris privats amb defensar la UIB.
La preocupació de l'oposició, Ibera, ha explicat que la universitat pública no es defensa restringint l'entrada d'actors privats. El conseller ha exposat en comissió que aposta per un model de convivència público-privada i que prendran mesures valentes i urgents perquè creu en la llibertat d'elecció entre els dos àmbits. En tot cas, Vera ha explicat que l'objectiu és evitar que el talent parteixi a fora.
Volem una universitat pública forta, vertebradora de la nostra comunitat autònoma, i a la vegada volem que els projectes privats arribin a les Illes Balears, que siguin projectes seriosos, que siguin projectes excel·lents i que després s'implantin a les nostres illes i que pugui lliurement triar en a quines universitats volen anar. Però sobretot, objectiu final, retenir talent a les Illes Balears.
Però hem de dir que aquests arguments no acaben de convèncer l'oposició. Són Maria Ramon, de Més per Mallorca, i Joana Gomila, de Més per Menorca.
Estic contentíssima que ara mateix la universitat tingui els pressupostos més alts de la història, però si no tenim una planificació i uns objectius a llarg termini, podem posar dubtes que tanmateix no sabrem cap a on caminar.
Per tant, per retenir talent, igual no n'hi ha prou en dir posar més estudis, que també ajudaria segurament, sinó que han de mirar de quina manera aquests estudiants hagin estudiat aquí o hagin estudiat fora, però que són d'aquestes illes, puguin retornar i puguin posar en pràctica el seu talent.
precisament aquesta mateixa setmana al Parlament s'ha iniciat els tràmits amb els vots a favor del Partit Popular i de Vox i l'abstenció dels socialistes per crear aquesta Universitat de Mallorca. La presidenta del govern, Marga Proens, continua sense tenir prou suports per aprovar dimarts que ve el sostre de despesa. Tot i això, ha insistit que intentarà aconseguir-los fins al darrer moment del Partit Socialista o de Vox.
Con una gran diferencia, yo negocio solo en clave autonómica. Si hay otros partidos, dos concretamente, que negocian en clave nacional o siguiendo instrucciones de Bambú o de Ferraz, tendrán que responder ellos por qué votan que no a un techo de gasto de más de 300 millones para invertir en políticas públicas. Yo puedo responder, puedo defenderlo y puedo mirar a los ojos a los ciudadanos porque mi negociación y mi prioridad son única y exclusivamente los ciudadanos de Baleares.
I on ja s'ha constatat la falta de suports per aprovar els pressupostos és el Congrés. S'hi ha rebutjat la senda d'estabilitat amb els vots en contra del Partit Popular, de Vox i de Junts i amb l'abstenció de Podem. Ara, el govern de Pedro Sánchez es veu obligat a tornar-la a presentar.
Votos emitidos 347, a favor 164, en contra 178, abstenciones 5. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el gobierno.
Derrota parlamentària que s'ha fet més evident arran del trencament de Junts. Si la senda torna a ser rebutjada en una segona votació, entrarà automàticament en vigor el pla alternatiu de Brussel·les amb menys flexibilitat per a les comunitats autònomes.
És per això que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha advertit que el resultat no afectarà directament l'administració central, però sí a les comunitats autònomes, que diu seran les principals perjudicades. Segons Hisenda, si continua vigent el pla fiscal remès l'any passat a Brussel·les, les autonomies hauran d'assumir un ajust de més de 1.700 milions d'euros al 2026 i perdran fins a 5.400 milions en tot el període.
El grup parlamentari que gobierna en la gran parte de comunidades autónomas y que por un puro interés partidista para provocar una derrota en esta Cámara, como si eso fuera significativo respecto al beneficio de la medida, deciden votar que no, tirándose piedras contra el tejado de las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular.
De fet, el Partit Popular acusa el govern espanyol de plantejar un increment descontrolat de la despesa i d'amagar una política fiscal, diuen, insostenible. És el diputat Juan Bravo.
No puede presentar unos objetivos de estabilidad un gobierno que no es estable. Esto parece, de nuevo, el día de la marmota. Debatimos los objetivos de estabilidad con prórroga presupuestaria. De nuevo, con exiguos apoyos en el Consejo de Política Fiscal. Y de nuevo, para no aprobar y quién sabe si ni siquiera presentar unos presupuestos generales de Estado.
Pel que fa a Junts, argumenten el vot en contra perquè, diuen, l'executiu espanyol perpetua el dèficit de recursos a Catalunya.
I a Palma, l'Ajuntament vol canviar la llei de capitalitat. Ara demanarà al Parlament duplicar l'aportació mínima de la resta d'administracions a ciutat fins als 60 milions d'euros. L'oposició acusa el batle Jaime Martínez de fer urbanisme a la carta.
La proposta anunciada la setmana passada per Martínez ha estat validada amb els vots favorables del Partit Popular i de Vox i el rebuig de la resta de grups i traslladadors. Quedaran ara al Parlament i al Govern. Un dels aspectes que pretén canviar cort és l'augment de la inversió d'una normativa que data de 2006 i que diu ha quedat totalment obsoleta. Un canvi que estaria motivat pel creixement de quasi 30%, del 30% de la població de Palma en 20 anys. La proposta, però, només ha rebut el suport de Vox. Són la portaveu de cort, Mercedes Celeste i Fulgencio Coll, de Vox.
Necessitem, sí o sí, demanar en els Parlament de les Illes Balears una actualització de finançament per Palma. Per tant, demanem duplicar, passar dels quasi 30 milions d'euros que ens donaven a 60 milions d'euros.
És un primer pas important. I després, el que tracta és de dinamitzar certes activitats o flexibilitzar ese problema que tenemos tan grande de la vivienda entre la oferta y la demanda y sobre todo que pueda entrar, porque había un debate con relación a si se ponía suelo o no se ponía suelo en lo que se refiere a la vivienda.
La modificació de la llei de capitalitat inclou també poder eliminar o modificar els percentatges d'habitatges protegits en determinats casos, un punt que l'oposició ha rebutjat totalment, com denuncia el socialista Xisco Ducros.
Y eso es un planteamiento que a nosotros nos parece nefasto. Llevamos décadas
discutiendo sobre la necesidad que en Palma, igual que en el resto del Estado español, la necesidad de tener, de contar con más vivienda pública, con más vivienda protegida, que es la que realmente puede acceder la inmensa mayoría de la ciudadanía, y lo que hace el Partido Popular es todo lo contrario, eliminar esas posibilidades.
Així és, al Pla han assistit desenes de persones dels infrahabitatges de Sant Bordó i a Palma. Han protestat per la seva situació i han reclamat una alternativa residencial, ja que previsiblement seran desnonades.
I encara parlant d'habitatge. Destacam que la signatura d'hipoteques continua a l'alça a les Balears, malgrat els elevats preus dels immobles. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, el mes de setembre s'ha tancat amb un augment del 18% en el nombre de préstecs hipotecaris per comprar un habitatge en comparació amb el mateix mes de l'any passat.
S'han firmat més de 1.100 hipoteques aquí a les Illes per un valor total de 324 milions d'euros. Són dades més acusades que el conjunt de l'Estat sobre un mercat que a les Balears es manté en xifres rècord.
El preu de l'habitatge està disparat i els experts, a més, descarten que baixi en el mercat lliure. Aquest dijous, professionals del sector immobiliari han participat en unes jornades a Palma.
Constructors, promotors, també agents de la propietat immobiliària coincideixen que a curt termini les dificultats per accedir a un habitatge es mantindran per mor de l'elevada demanda i també la poca oferta. El president de l'Agrupació Balear de Serveis Immobiliaris, Fernando Valentín, creu que els preus no baixaran.
Los grandes desarrollos urbanísticos, pues ya hemos hablado aquí, pues a corto plazo son poco viables tal vez en un territorio limitado como el nuestro, por lo que desde mi punto de vista los precios podrán subir más o menos, o incluso estancarse en según qué periodos, pero veo lejos una bajada de precios.
I com a possibles solucions proposen més habitatge públic a preu limitat, menys burocràcia, més seguretat jurídica, reduir també els impostos de la construcció i, en cap cas, topar el preu dels lloguers. És el president de Proimba, Òscar Carreras, que ha lamentat que del problema de l'habitatge se'ns faci batalla ideològica i política.
Llevamos exigiendo o pidiendo desde hace 15 años un pacto de Estado con el tema de la vivienda, o sea, que sea una cosa que no sea un arma política que s'utilitza por unos por otros con un sentido u otro, o sea, intentar llegar a un consenso común.
Precisament sobre la crisi de l'habitatge també s'ha pronunciat la presidenta del govern, Marga Proens, que ha anunciat la reforma del programa Lloguer Segur després que se n'hagin signat 60 contractes el primer any de funcionament. Són declaracions de Proens al Fòrum Espanya 360 organitzat per Premsa Ibèrica a Madrid.
Vamos a reformar este programa para dar más garantías, para dar más facilidades, para eliminar burocracia, porque nos encontramos con un problema. Hay mucha demanda para acceder al programa de alquiler seguro, pero sigue habiendo mucho miedo de los propietarios, aún con todas las garantías públicas que damos de retorno de la propiedad.
Però ens diu que el govern aposta per la construcció de pisos públics, afirma que se'n faran 900 aquesta legislatura i pel preu limitat en la inversió privada. I és el moment ara d'analitzar què és el que destaca avui la premsa amb una gran varietat de titulars, Caterina.
Així és, i començam en aquest cas per última hora, titulant portada presó per Ábalos i Koldo, tal com vos hem informat, tot i que la fotografia de portada hem de dir que és pel Guardons en els Premis Ciurell, que concedeix cada any el grup editorial d'aquest mateix diari. Diario de Mallorca du en petit que el jutge envia a presó Ábalos i Koldo en apreciar risc de fugida extrem. Però el principal titular de portada és que denuncien la mà dreta de Proens per haver col·locat com a xòfer a la presidenta en una persona propera a ell. I la fotografia de portada en aquest cas és per un moment de l'entrevista que va fer la directora de contingut del grup editorial del diari, precisament a Marga Proens.
I pel que fa a la premsa estatal, totes les portades mostren imatges de l'exministre José Luis Ábalos i alguns també de Koldo García, abans d'entrar a la presó.
El País mostra una de les darreres fotografies de José Luis Ábalos en llibertat just abans d'entrar a declarar ahir al Suprem i titula "El jutge envia Ábalos a presó". L'ABC mostra l'exministre dins el cotxe que el va dur a la presó i Koldo García a punt de pujar al vehicle. I pel que fa als diaris ja en paper, Diario d'Eivissa titula en portada "Declarada culpable l'acusada de l'incendi mortal a Ses Països", mentre que El Periódico aposta per multassa de 1.500 euros a la propietària d'un ca de raça perillosa que va matar a Eivissa. El Diari de Menorca podem llegir la pujada pactada pels funcionaris excedeix les previsions del Consell. Ja del digital, l'Ara Balears titula amb unes declaracions de l'empresari de la macroganja de Sineu, que assegura haver demanat a l'audiència, audiència en aquest cas a Simonet, al conseller d'Agricultura, quatre vegades i no ha rebut contestació. OK Balears té com a portada principal la notícia expedient en un treballador de la neteja del carrer de Mallà de Palma per anar de vacances a Bali en les seves hores sindicals. I hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars d'aquest matí de divendres. L'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García passen la primera nit a la presó. Ahir varen ingressar a Soto del Real de manera preventiva pel cas Mascaretes.
El Tribunal Suprem considera que hi ha risc extrem de fuga i que per això en dicta l'ingrés al centre penitenciari. Davant d'aquesta situació, el portaveu socialista, Patxi López, diu que no tem que Ábalos pugui revelar informació que compliqui la legislatura.
Nosotros no tememos nada de lo que pueda decir Ábalos. Él sabrá cómo, qué estrategia de defensa coge y actúa con ella, ¿no? Pero nosotros temer no tememos nada.
I el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat una concentració diumenge a les 12 a Madrid per, assegura, denunciar la presumpta corrupció del PSOE.
Sé que queda poco tiempo hasta el domingo día 30. Sé que hará frío en Madrid. Però este país no merece que los representantes de una España decente nos quedemos quietos.
Avui, Koldo García sortirà durant unes hores de la presó perquè està citat a declarar a l'Audiència Nacional.
I el jurat popular ha declarat per unanimitat culpable d'assassinat l'acusada de causar l'incendi en què va morir un home de 77 anys a casa seva, Ses Païsses, a Eivissa.
En el seu veredicte, el jurat ha considerat provat per 6 vots a favor i 3 en contra que la dona patia un trastorn esquizoafectiu. Això, asseguren, no va anul·lar completament la seva capacitat d'actuació i comprensió del que feia.
I la signatura d'hipoteques continua a l'alça a les Balears, malgrat els elevats preus de l'habitatge.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el setembre ha acabat amb un augment del 18% en el nombre de préstecs hipotecaris per comprar un immoble en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Els experts asseguren que els preus de compra continuaran augmentant.
I avui és Black Friday, la jornada de descomptes en què es dona el SUS a les compres de Nadal.
El petit comerç l'afronta amb incertesa, mentre que els grans centres comercials l'encaren amb optimisme. Són Joana Torres, presidenta dels Comerciants de Menorca, i Antoni Sánchez, portaveu del Corte Inglés.
I tots, dins a mesura de lo que és possible, estem intentant fent descomptes perquè el client pròxim mos valori i mos doni peu.
Pensem que serà una setmana molt positiva i som molt optimistes de cara a dijous o diumenge, que és el festiu d'apertura, que també creiem que serà molt positiu.
D'aquí a uns minuts serem en directe a Inca i parlarem amb botigues que ja preparen aquesta jornada.
I la nova universitat privada que actualment es troba en tramitació parlamentària, la Universitat de Mallorca, preveu acollir devers 3.500 alumnes.
És un projecte promogut per ADEMA, volen oferir graus d'arquitectura, enginyeria biomèdica i de la salut i medicina, entre d'altres. L'objectiu és començar a impartir-los tots en un termini de 5 anys, explica el seu president Diego González.
Començant des de setembre de 2026, implementant, com va dir, progressivament, curs a curs, cada any acadèmic, un any acadèmic de cada titulació, el primer, segon, tercer, i segurament pues, una titulació començarà abans que l'altra, dependent una mica de les autoritzacions definitives de l'ANECA.
I la grip ja ha superat el llindar epidèmic a l'estat espanyol.
Actualment hi ha 40 casos per cada 100.000 habitants. En aquest context s'ha convocat avui la reunió interterritorial de salut en què la ministra tornarà a demanar a les comunitats que s'assumin al protocol comú contra els virus respiratoris.
Pel que fa al temps, la notícia són les temperatures mínimes fins a les 8 del matí. Activat l'avís groc a l'interior i al sud de Mallorca. Pedro Roger, bon dia. Quina jornada esperam avui?
Bon dia, així és. Com bé has dit, aquesta temperatura mínima ha estat molt baixa avui, principalment entre Mallorca i les Pitiuses, punts en els quals el vent ja ha afluixat molt. Per exemple, en el cas de l'aeroport de Palma, hem arribat a registrar 0,1 graus negatius i també a punts de la Serra de Tramuntana ens han situat sobre aquest llindar dels 0 graus. Això sí, a partir del capvespre, esperant que la màxima torni a augmentar. No serà una pujada molt accentuada, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 14 i els 18 graus. D'altra banda, com ja han dit, el vent ha afluixat molt entre les Pitiuses i Mallorca, mentre que a Menorca encara bufa moderat, principalment de mestral, i això fa que a la costa més exposada d'aquesta illa la situació marítima encara sigui complicada, marcada per la forta maror. Una forta maror que també és visible a punts del nord de Mallorca. Això sí, a la resta del territori, el panorama marítim ja és molt més tranquil, i a tot això li haurem de sumar avui un cel molt estirat. El sol serà el protagonista. I que passaran vist el cap de setmana. En principi, demà continuarem amb unes condicions molt tranquil·les, molt de sol, el vent bufarà fluix, les condicions marítimes també estaran tranquil·les i la temperatura tornarà a augmentar lleugerament. En alguns indrets ens podrien situar sobre els 20 graus de màxima. Això sí, a partir de diumenge torna la inestabilitat. Els núvols augmentaran la seva presència, fins i tot a partir del capvespre podríem arribar a veure qualque gota i la temperatura també disminuirà. Tot això acompanyat per un augment del vent. Ara mateix tenim a Menorca 9 graus a Sant Lluís i 13 a Cala Morell. A les Pitiuses 3 graus a Cala Jondal i 5 a Sant Antoni. I a Mallorca 6 graus a Palma, 7 a Santanyí i 9 a Inca.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem ara als esports. Parlem de la selecció espanyola que jugarà avui contra Alemanya. Joan Gabriel Bossà, bon dia.
Molt bon dia. Ho farà amb les mallorquines Cata Coll i Mariona Calentell. Disputarà avui a les 8 i mitja de l'hora baixa l'anada de la final de la Lliga de les Nacions. El partit es jugarà a Kaiserslautern i Espanya defensarà el títol aconseguit l'any passat. La portera mallorquina Cata Coll ha parlat per IB3 i vol obtenir un bon resultat.
Hem d'anar a guanyar aquell partit allà a Alemanya, si aconsegui, pues, màxim de gols possibles. Primer guanyar, després ja s'hi podem ficar més gols, ficar-los. Però, òbviament, després tornes aquí a jugar un partit de 90 minuts, no? I al final, pues, si tens la sort de guanyar allà, mentalment ets subconscient, saps que acabes de guanyar, que vas en avantatge i això potser pues, te pot afectar. Però crec que amb això hem de ser un equip madur.
Per altra banda, Mariona Caldentei assegura que volen revalidar el títol.
Es un título, es la segunda edición de la Nations, la primera conseguimos ganarla, así pues con ganas de poder revalidarla y más pues contra una selección como Alemania, ¿no? que es un equipo top, pues con muchas ganas de poder hacer dos buenos partidos y de ganar.
A Espanya cercarà un resultat favorable per sentenciar la final dimarts que ve, dia 2, al partit de tornada, un enfrontament que es disputarà al Metropolitano i que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 6 de l'hora baixa. I pel que fa a la primera divisió, la plantilla del Real Mallorca farà avui matí el darrer entrenament abans del partit de dissabte contra l'Osasuna. Marash Kumbula serà la principal novetat de la llista dels convocats per Jagoba Arrasate, Leo Román i Toni Lato continuen lesionats. El jugador del Mallorca, Antonio Sánchez, assegura que demà és el moment de sumar una victòria.
Sí, hombre, ahora es el momento de sumar, ya lo hemos dicho esta semana. Y bueno, yo creo que el equipo toca dar un pas adelante y seguro que lo va a dar. Con nuestra gente, pues siempre mucho mejor.
El de dissabte serà un partit de retrobaments. Jagoba va tenir passat a l'Osasuna durant 6 temporades, des de l'any 2018 fins al 2024. Joan Mojica, cedit pel Villarreal, i Toni Lato, cedit pel València, i varen jugar una temporada cada un. I a les files del Navarrasos trobam el davanter exmallorquinista Ante Budimir. El croat aquesta setmana ha entrenat amb el seu equip de manera parcial i es dubta per al partit de demà. Pel que fa a les competicions europees de futbol, a l'Europa League derrota el Celta de Vigo al camp del Ludogorets de Bulgària per 3-2 en un partit intens que es va decidir al tram final. També a l'Europa League, victòria del Betis, que s'ha imposat per 2-1 al camp de l'Utrecht dels Països Baixos i suma 3 punts importants per continuar viu a la fase de grups. I a la Conference League, derrota el Rayo Vallecano, que va caure 2-1 contra l'Slovan de Bratislava en un desplaçament complicat a Eslovàquia. I el Poblense va celebrar ahir el primer acte amb motiu del 90 aniversari. El club, que es va fundar l'any 1935, va presentar ahir cap vespre l'acte d'aquest 90 aniversari a la congregació de Sa Pobla. Allà hi assistiren figures del club tant del present com del passat. Escoltant Millorenç Serra Ferrer, exentrenador i jugador, Tomàs Gibert, exfutbolista, entrenador i comentarista d'aquesta casa, i Miquel Molondró, president del Poblense.
Quan vam pujar al Poblense, vam estar un any a segona B d'una manera molt regular, molt estable, molt sòlida, doncs el millor que se va interessar en jo i també agraït sempre.
S'està 4 anys aquí, va ser el primer ascens que va lograr el Poblense de segona B, en Llorenç, en Serra Ferrer, i és veritat que quan venc aquí me traten molt bé i quan me conviden estic encantat.
Poblense durant aquests 90 anys ha tingut alts i baixos i jo crec que molt agafa ara en aquest moment un moment bo, classificat primer dins una segona divisió molt competida.
I en futbol sala, l'Illes Balears Bona Futsal jugarà el 8 de final de la Copa del Rei contra el Movistar Inter. Es tracta d'una eliminatòria a partit únic i el Palma jugarà el dia 9 o 10 de desembre al pavelló Jorge Garbajosa. Lin, el futbolista de l'Illes Balears Palma Futsal, és conscient que no serà un partit gens fàcil.
Serà un partido dificilísimo, porque ya nos lo demostró aquí en Liga, en nuestra pista, y sin ninguna duda, allí en su pabellón, pues será igual de difícil. Así que nada, ilusionados por ir a por un reto más.
I el Palma Futsal visitarà demà a la 1 del migdia el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça en el partit corresponent a la 12a jornada de Lliga. I anem acabant amb voleibol. La Barca Menorca va perdre a Turquia per 3-16-1 contra el Turhava Llollari a la primera ronda de la competició europea. Tot i guanyar el primer set, la Barca Menorca no va aconseguir aguantar el resultat a Istanbul en el partit corresponent a la CEP Volley Cup. Anem a escoltar l'entrenador de la Barca Menorca, Pep Llorenç, parlant sobre el partit.
No, jo crec que hem fet un molt bon partit aquí a Turquia. Han tingut les nostres opcions davant un equip que físicament ens ha exigit moltíssim, guanyant el primer set. Estic molt satisfet de l'equip i, bueno, tenim un repte majúscul, però tenim la sensació que hem competit molt bé i, per tant, ho volem tornar a fer a casa.
La tornada es disputarà el dimecres 3 de desembre a Ciutadella i la Barca Menorca intentarà remuntar l'eliminatòria per classificar-se als vuitens de final. Fins aquí, els esports.
Gràcies, anar a les 7:41 minuts. Fem una pausa.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Sassuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la sessió d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc.
Ahí ve tras
radio.
Fem un
tento. Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona,
hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tento'l.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 44 minuts de les 7 del matí. El govern central i els sindicats UGT i el CESIF han firmat l'acord per apujar un 11% als salaris dels 3,5 milions de treballadors públics fins al 2028. Aquí a les Balears se'n beneficiaran 100.000 empleats. Ara es durà al Consell de Ministres i d'aquí a cada administració perquè apliqui la pujada salarial als seus treballadors. L'acord comença amb una pujada del 2,5% per al 2025, que es preveu abonar amb caràcter retroactiu a la nòmina del mes que ve.
Aquesta, però, la primera pujada prevista, mentre que l'any que ve se'n farà una altra d'un 1,5%. A més, s'hi sumarà una altra de 0,5 variable en funció de l'evolució de la inflació. Ja el 2027 l'augment salarial serà del 4,5%, el 2028 d'un 2% més. Això es complementarà amb l'actualització progressiva dels salaris públics acordada. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha posat en valor el diàleg social i ha assegurat que amb aquest acord hi guanya el país.
El encabezamiento, perdón, de este acuerdo me parece que es muy ilustrativo de cuál es la esencia del mismo. Reza así: la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, y eso es, en definitiva, lo que hoy estamos celebrando, la del servir a la ciudadanía, porque eso es, en esencia, lo que estamos haciendo día a día.
I els sindicats signants UGT i CESIF han aplaudit el pacte després d'una negociació que asseguren ha estat difícil. Són la secretària general de Servei Públic d'UGT, Isabel Araque, i el president del CESIF, Miguel Borra.
Todos vemos cómo el mundo cambia cada vez más rápido. Desde UGT tenemos claro que los servicios públicos, sus empleados y empleadas, no pueden quedarse atrás. Este acuerdo nos prepara para afrontar estos cambios.
Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa nuestro país. La inestabilidad política, el bloqueo presupuestario, hoy el Congreso ha tumbado el techo de gasto y las limitaciones que nos marca Europa.
Finalment, Comissions Obreres no ha subscrit al pacte, tot i que, segons el ministre de la Funció Pública, Òscar López, ha anunciat que s'hi adheriran més endavant.
I la grip ja ha superat el llindar epidèmic a l'Estat. Actualment hi ha 40 casos per cada 100.000 habitants, per cada 100 habitants. En aquest context, està convocada avui la Interterritorial de Salut, en què la ministra del RAM tornarà a demanar a les comunitats autònomes que s'assumin al protocol comú contra els virus respiratoris.
Un protocol que va ser rebutjat la temporada passada per part del Partit Popular i que va acabar en un document de recomanacions com ara l'ús gradual de la mascareta en funció del nombre de casos o preveure la baixa de persones que fan feina amb col·lectius vulnerables. La ministra Mònica García ha fet una crida a les comunitats per evitar el col·lapse sanitari.
Pero es importantísimo y es urgentísimo que seamos capaces de llegar a un entendimiento técnico común y político para afrontar la epidemia de la gripe, la epidemia de los virus respiratorios, cuanto antes.
A l'espera de saber si les comunitats governades pel PP se sumaran o no en aquest protocol estatal, la consellera de Salut, Manuela García, ha insistit en la necessitat de vacunar-se.
Antes del 15 de diciembre, antes de que lleguen las fiestas navideñas, que es donde nos reunimos con nuestros familiares, donde es mucho más fácil la transmisión, pues y donde habitualmente se produce el primer pico de infecciones respiratorias en Baleares, pues la mayor parte de la población esté vacunada.
I encara matèria sanitària, a partir de dilluns que ve, dia 1 de desembre, i el manco durant 15 dies, la sala de parts de l'Hospital de Manacor reduirà la seva activitat i hi haurà manco ginecòlegs de guàrdia a causa de tres baixes.
I fa que només en quedi un de disponible per fer guàrdia. El gerent de l'Hospital de Manacor, Ignasi Casas, explica que es prioritzarà l'urgència dels casos per atendre i, si fos necessari, se'n derivaran altres centres hospitalaris.
Afortunadament, els nostres professionals s'han coordinat amb els altres professionals dels altres centres i el que faran és una valoració d'aquella persona que vingui, no? De les dones que vinguin, i decidiran si la poden assumir o és millor enviar-la a un altre centre. Sempre, sobretot, s'ha de mirar el tema de la qualitat i la seguretat del pacient, que és el primer.
I són ara les 7:48. I tornem a la política. Pérez Llorca, mà dreta de Carlos Mazón, ha estat elegit nou president de la Generalitat Valenciana amb el suport de Vox.
Habiendo sido el resultado de la votación, 53, 6, 45 no es, habiendo obtenido el candidato, por tanto, la mayoría absoluta, Queda elegido presidente de la Generalitat el molt honorable señor don Juan Francisco Pérez Llorca, de acuerdo con el artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía.
El candidat del PP ha obtingut la majoria absoluta en la primera votació amb 53 diputats, 40 del PP més 13 dels d'Abascal. Juan Fran Pérez Llorca s'ha convertit en el 8è president valencià.
El popular carregat contra el pacte verd europeu pensa endurir les polítiques migratòries i rebutja el tancament de la central nuclear de Cofrentes a València. També ha demanat perdó a les famílies dels 229 morts de la Dana.
Demanar perdó perquè les administracions no han estat a l'altura que mereixien tots els ciutadans.
Ha estat durant un debat que s'ha perllongat de bé 5 hores, que s'ha desenvolupat segons allò previst i en el que Mazón només ha comparegut en el moment d'atorgar el seu vot a Pérez Llorca. El diputat de Compromís, Joan Valdoví, ha acusat el candidat popular de fer un pacte amb Vox, escana del poble valencià, i de ser còmplice de la mentida de Mazón.
Mentre no li reclame l'acte a Mazón, Carlos Mazón seguirà cobrant d'esta cambra. Seguirà aforat per no anar a la jutgessa de Catarroja i seguirà present així. El teu perdó no serà creïble si no li demanes l'acta o l'envies al grup de no escrit.
A les portes de la cambra, víctimes de la Dana han protestat contra la investidura de Pérez Llorca.
I avui també es notícia el cas Begoña Gómez. El jutge Peinado s'hi ha citat a declarar 6 càrrecs de la Universitat Complutense de Madrid, entre els quals la gerent i la directora de l'Escola de Govern.
També declararan 2 integrants de l'Oficina de Transferència de Resultat d'Investigació. Tots compareixen davant del magistrat en qualitat de testimonis. Al més, el jutge ha demanat a la Moncloa que li remeti les agendes de la dona del president del govern espanyol i també de la seva assessora si no vol cometre un delicte de desobediència. En aquesta causa, hem de recordar, s'investiga Gómez per malversació de fons públics. El magistrat la vol dur davant un jurat popular.
I Vladimir Putin confirma que Rússia està disposada a formalitzar que no atacarà Europa.
Anunci del president rus que coincideix amb la crida dels socis de la Unió Europea a enfortir la indústria de defensa i en el context de les negociacions de pau amb Ucraïna.
I enmig del rearmament, Emmanuel Macron recupera el servei militar voluntari a França per fer front a les amenaces creixents.
Parlam d'una mili remunerada dirigida a joves d'entre 18 i 19 anys. El president francès avança que serà a partir d'aquest mateix estiu, serviran únicament en territoris continentals i també l'ultramar de França i no pas a l'exterior, segons ha anunciat el mandatari. L'anunci de Macron arriba quan diversos estats del continent europeu debaten la manera d'incrementar el nombre d'efectius de les seves forces armades.
I per la mare del Black Friday. Incertes en el petit comerç a les illes davant de la jornada de descomptes d'avui, l'Associació de Comerciants de Menorca diu que s'hi afegeix, però que en determinats negocis no és sostenible fer aquest descompte. Per contra, els grans centres comercials ho afronten amb optimisme.
El petit comerç els afronta en aquest divendres negre amb poques possibilitats d'afegir-se a la guerra de descomptes. Després d'unes rebaixes d'estiu discretes, asseguren que amb les de gener ja a la vista asseguren que el marge és mínim i que simplement no els surten els números. Tot i això, intenten fer tot el que poden, explica Joana Torres, que és presidenta d'Escome, que aglutina els comerciants menorquins per fidelitzar els clients adaptant promocions puntuals per no quedar al marge d'una campanya que any rere any guanya pes.
I tots, dins a mesura de lo que és possible, estem intentant fent descomptes perquè el client pròxim mos valori i mos doni peu.
En canvi, els centres comercials ho encaren amb optimisme. És Antoni Sánchez, cap de comunicació del Corte Inglés.
Amb els descomptes que hi ha, que són molt potents perquè pràcticament arriben del 30 al 50% amb molts articles de confecció, tecnologia, també amb descomptes importants, pensem que serà una setmana molt positiva. Som molt optimistes de cara, sobretot de cara a dijous o diumenge, que és el festiu d'apertura, que també creiem que serà molt positiu.
Els comerços, com dèiem, ja es preparen per aquesta jornada de Black Friday d'avui. Per això, en aquesta hora del matí, anem fins a un establiment de les Illes. Connectam amb Inca, Aina Morales. És allà. Bon dia, Aina. On ets en aquests moments?
Bon dia, ara mateix som a la plaça d'Orient perquè vos fosseu una idea, és la part de darrere de l'església de Santa Maria la Major i podríem dir que és on comença el territori amb major concentració de botigues per metre quadrat a Inca. Hi ha petits comerços de tot tipus, des de, sobretot, però, sabates i roba en aquesta zona d'Inca. I ens acompanya en aquests moments la secretària de l'Associació de Comerciants i Restauradors d'Inca, és Begoña Gómez, i amb ella parlarem de com està... Begoña Ramis, i amb ella parlarem com està funcionant aquest Black Friday. Està funcionant, Begoña, en una setmana. Hi ha descomptes durant aquesta setmana? S'han concentrat en divendres? O com està funcionant aquest Black Friday a la ciutat d'Inca?
Molt bon dia. Avui és divendres, és Black Friday, però és vera que Inca els descomptes van començar dilluns passat, no a totes les botigues, però que algunes botigues van començar dilluns passat. Moltes van començar ahir, que era dijous, aprofitant el dia de mercat a la nostra ciutat, i normalment s'allarguen fins al dissabte. Val? Els descomptes se concentren entre un 10 i un 50, però generalment el descompte més que se veu més és un 20%.
Petit comerç, comerç de proximitat, s'hi sumen perquè s'hi volen sumar o un poc a petició popular?
És un poquet a petició popular. Vull dir, la gent ho està demanant, tota la setmana ja demana descomptes i tal, i al final no ens queda altre que sumem-nos en aquesta iniciativa.
En el cas d'Inca, aquest Black Friday està enmig, podríem dir, de les fires, del Dijous Bo i de Nadal. Com està funcionant, com han funcionat aquestes fires, aquest Dijous Bo i aquesta campanya de Nadal? No sé si tot s'emmarca una mica en aquesta època més comercial de l'any, que comença abans, si se pot dir així, a la ciutat d'Inca.
Pues sí, enguany realment han tingut unes fires molt bones, molt concorrides, la gent ha acudit a la nostra ciutat i ha consumit, la veritat és que ha consumit. I és Black Friday, pues, bueno, jo en particular el vaig començar ahir i la meva experiència és bona, vull dir, la gent té ganes de comprar i està gastant.
I de Inca se suma a que avui en aquest Black Friday, de moment poc moviment perquè és molt prest, no hi ha botigues obertes, veiem gent que se prepara per anar a escoles i instituts i això, que vagi molt bé aquesta jornada de Black Friday i moltíssimes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Són ara les 7:56, gràcies Aines i faim la cultura.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Me sobren paraules. Doncs parlem precisament d'això de paraules. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el dia que ha incorporat 117 paraules noves, és una de les dues actualitzacions que fa cada any en funció de les necessitats socials i culturals.
Així és, i de fet en destacam algunes, entre aquests mots que a partir d'ara mateix són normatius. Hi ha, per exemple, la paraula pròpia d'aquí de les Illes Balears, la coneixeu bé, pomada, en referència a la beguda de ginebra i llimonada, també d'ana, que són les sigles de la depressió aïllada a nivells alts, i dues paraules de la cultura popular japonesa, en aquest cas, manga i sushi, entre moltes altres.
Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. De mil històries al setembre...
I escolta, ara els figaflaues que tornen aquest estiu a Mallorca, en concret serà Porreres, dia 15 d'agost al Parc de Can Arabata, durant les festes de Sant Roc.
Sí, de fet, hi ha el duet de música urbana de Valls. De fet, ha capgirat en poc temps l'escena musical catalana. El de Porreres és un dels 8 concerts de la girada titulada L'última arrencada, que comença el dia 13 de juny al Cobro Rock de Vic. Les entrades ja s'han posat a la venda al web de Rubio Produccions per un preu de 28 euros.
I això que sentireu ara és el nou tema de Mulat, que està disponible des d'avui a totes les plataformes. Mm.
fa setmanes que dispares.
Hasta la vista és un comiat a les relacions que no es fan bé. És una col·laboració del mallorquí amb el trio català Jo, Jet i Maria Ribot. Es tracta del tercer avançament del pròxim disc de Mulat que veurà la llum el mes de maig de l'any que ve, del 2026. Hasta la vista, baby, hasta la vista, hey, baby, hasta la vista. Baby, baby, hasta la vista. Hasta la vista. Amb la música de Mulat arribarem a les 8 del matí. Baby, hasta la vista. Hasta la vista.